El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir amb nosaltres representants dels partits polítics en presència al ple. Ja ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, Dimitri de Franc, de la CUP Procés Constituent, molt bon dia. Sergio Blázquez, de Ciutadans, bon dia.
Bon dia als oients.
Mireia Ingla, d'Esquerra Republicana Més, molt bon dia.
Bon dia.
També amb nosaltres Pere Soler, del PSC, molt bon dia.
Molt bon dia.
I Álvaro Benejam, del Partit Popular, molt bon dia.
Bon dia.
Estem a l'espera que s'incorporin els representants de Convergència i també d'Iniciativa a aquesta tertúlia. Voldria parlar amb vostès del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha anul·lat la modificació del PGM a l'àmbit de la Torre Negra, aprovada el 2012, un pas que havia canviat la classificació de la major part dels sòls del sector de la condició d'urbanitzable no delimitat a la de no urbanitzable. L'Ajuntament ha anunciat que presentarà un recurs de cassació al Suprem i que modificarà de nou el PGM per mantenir el sòl amb la condició de no urbanitzable en aquest entorn. Mentrestant, cal aclarir que el sòl continua sent no urbanitzable perquè la decisió judicial no és ferma. La sentència es deu a un recurs contra la modificació que va presentar l'empresa Josel del grup de Núñez i Navarro, principal propietària de terrenys a la zona. El tribunal anul·la la modificació perquè incluïa un informe que defensava els valors mediambientals de l'àmbit de la Torre Negra, una singularitat que diversos tribunals no han reconegut en diverses ocasions. Cugat.cat s'ha posat en contacte amb Núñez i Navarro, que per ara no ha volgut fer declaracions sobre aquesta sentència. Voldria conèixer l'opinió dels partits polítics, en aquest cas de l'oposició, sobre aquesta decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Que comenci la CUP Procés Constituent, Dimitri de Franc.
Bueno, primero buenos días a todos, a los que están atrapados en las carreteras y a los que están por la ciudad. Esto de Torre Negra comienza a ser un perjuicio muy grande para la ciudad, porque el dinero que piden de las indemnizaciones son verdaderas millonadas que se están pidiendo, que sería un perjuicio para todos los ciudadanos. Primero, que sepan que no es banal esto, que tocará el bolsillo de los ciudadanos de una manera muy fuerte. Ahora mismo existen casi 17 casos abiertos en la cuestión de Torre Negra, o sea, por juicios de una u otra índole hay 17 juicios. Los tribunales están constantemente, aparte de no haber, como tú ya lo has dicho, no haber incluido en el informe, en la sentencia, el informe medioambiental, están constantemente saltándose varias leyes. Una de ellas es la Ley de Estabilidad Presupuestaria, al favorecer a las empresas privadas, porque prácticamente están continuamente desfalcando a las arcas del Estado, a las arcas de los municipios. Entonces, siempre hemos dicho, este tema ya lo hablamos en otras ocasiones, que se está recortando en otras áreas más sensibles y se está obligando, por otro lado, a los municipios a pagar verdaderas millonadas en indemnizaciones. Entonces, es un tema que yo creo que todos los partidos de San Cugat están de acuerdo en proteger a Torre Negra. No sé cómo tomar esto, una agresión exterior o cómo llamarle, ¿no? O sea, porque aquí en la ciudad todos tienen muy claro lo que es Torre Negra. A lo mejor algún juez de esto deberíamos hacerle un tour por Torre Negra para que sepa el valor que tiene para la gente de San Cugat estos espacios. Y que a ver si algún día termina este Día de la Marmota, lo celebraríamos en Torre Negra.
¿Més opinions, en aquest cas, de Ciutadans?
Sí, yo para variar un poco, Dimitri, yo creo que estás absolutamente, de verdad, y te lo digo con cariño, lo sabes, que estás absolutamente equivocado. Vivimos en un Estado de Derecho y los particulares tienen derecho a pleitear determinadas acciones que van, en este caso, en su contra o puede ir en su favor. Yo soy el primero que está digamos triste, o está, la verdad es que estoy preocupado por lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero lo que hace es su trabajo, y eso, digamos, en un Estado de Derecho los tribunales tienen que hacer su trabajo, no tienen, digamos, que darse una vuelta por Torre Negra y ver, digamos, no digamos, porque ese no es su papel en la democracia, sino, digamos, lo único que tienen que hacer es aplicar las leyes. Y estoy preocupado, y yo creo que el señor Calvet se había mostrado en alguna ocasión optimista con esto, y la verdad es que el optimismo cada vez vemos que se va, que se cierne en este caso, digamos, en pesimismo, ¿no? Y estamos preocupados porque al final no sé si dentro de 3-4 años vamos a tener otra vez que ir a una comisión informativa para ver qué es lo que pasó en su día, para ver por qué en su día tal vez no se negoció. Yo no digo que haya que negociar, yo soy el primero que quiere preservarlo. Pero de nuevo, es posible que en todo este trayecto o en últimas décadas el ayuntamiento haya algo que no haya hecho de forma correcta. Y el señor Núñez, que a mí, en fin, ni me cae, ni me va ni me viene, es un particular que tiene unos buenos abogados y que va a luchar con uñas y dientes lo que él cree sus intereses. Y ante esto nosotros no nos podemos poner, Dimitri, en contra. Él tiene su derecho, que en este caso es contrario, digamos, al ayuntamiento, correcto, pero tiene su derecho. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es seguir peleando. Lo que pasa que yo tengo el temor de que al final, digamos, tengamos que negociar o pagar una millonada, y no es la primera vez que nos pasa en este mandato y en anteriores, por la praxis del ayuntamiento, que no és del tot positiva.
Més opinions, en aquest cas Esquerra Republicana Més.
Sí, a veure, jo crec que no val tot. I jo, sincerament, això de tenir aquesta fe incondicional amb les lleis i amb els tribunals i dir que com que ho decideixen uns tribunals, doncs segur que això és paraula gairebé divina, doncs a mi sincerament no és la meva manera d'entendre en general cap tema, no? Però hem de recordar que Torrenegra i la necessitat de protegir-ho va ser una iniciativa que va sortir de la ciutadania, és a dir, va ser en el moment, com acostuma a passar moltes vegades, no? Que en el moment en què la ciutadania se n'adona que han de preservar aquest territori, aquesta part del municipi, aquesta part del parc de Collserola, perquè és fonamental, doncs, per la nostra ciutat i també, doncs, per un tema de mediambiental i per un tema, doncs, de cohesió, etc. Doncs és a partir d'aquest moment on s'inicia tot aquest procés per intentar la preservació, no? Llavors, jo crec que sí que és important, i jo crec que totes les persones haurien de fer reflexions de veure que quan això va més enllà d'un tema d'interès personal, és a dir, la manera que ho ha explicat el Sergi és a l'interès personal, i jo ho entenc, és d'una concepció molt liberal de tot plegat, i per tant els interessos individuals i els interessos de cadascú, encara que siguin només interessos econòmics, passen per davant de la col·lectivitat. Doncs miri, jo això no ho veig d'aquesta manera, i per mi això no em sembla bé, i per tant les lleis haurien d'estar fetes de manera que es protegissin bàsicament aquest bé comú i aquest interès comú, que a més és molt unànime dins de la ciutadania, també dins de les forces polítiques. Jo crec que amb això coincidim tots, que hem de preservar Torrenegra, i en aquest sentit hem manifestat tots el nostre suport al govern de la ciutat, que és qui està liderant això, perquè és el govern de la ciutat en aquests moments. Si fos un altre també ho faria, i en qualsevol cas doncs també és important estar molt, molt amatents, perquè sí que tenim la sensació que per una banda un dia guanyem una mica més i després fem dues passes endarrere, i que estem en una situació com de molta inseguretat i que això no està resolt ni molt menys. I a més ahir ho vam comentar, els que estem asseguts en aquesta taula som portaveus i vam formar part d'ahir de la Junta de Portaveus, vam comentar, doncs, que a banda d'aquest suport i d'aquesta unanimitat a l'hora d'actuar tots junts, aquesta acció unitària, però que també alhora revisaríem una mica tot plegat per a veure si en algun moment en què considerem que potser podríem fer alguna altra cosa.
Més opinions, ara Iniciativa, que s'ha incorporat al seu representant, Ramon Gutiérrez, quan vulguis, sobre bon aquesta sentència.
Bé, nosaltres estem preocupats per una mica el que deia la Mireia. Ja fa un temps, doncs, que venim plantejant alguns dubtes, i que se'ns van plantejant alguns dubtes sobre, bueno, en contraposició al cofoisme de, bueno, això anirà bé i ja veureu que amb això cap problema i tal, no? Això no vol dir que nosaltres no plantegem, si malgrat tinguem aquests dubtes de com s'han fet algunes coses i tal, doncs plantegem màxim suport a l'equip de govern per tirar endavant la solució a això. Jo crec que fa consens entre totes les forces polítiques que Torrenegra ha de seguir preservada, que no pot ser urbanitzable i que, per tant, bueno, com la ciutadania ha manifestat tantes vegades, doncs l'interès general ha de prevaldre per davant dels interessos urbanístics d'un propietari. Esperem que aquest consens es mantingui. Jo crec que hi ha opinions que també em preocupa més la situació judicial de la parcel·la, diguéssim, bueno, de Torrenegra, però vaja, també em preocupa que no siguem capaços de mantenir totes les forces polítiques, doncs, la visió de que l'interès general va per sobre en aquest cas.
Més opinions, Pere Soler, i després el Partit Popular.
Sí, primer de tot, bueno, bon dia a tothom, primer de tot, no? i seguint les tesis del...
Sí, no pateixi, bueno, però vaja, el gra.
Ramon, el que deia el Ramon i la Mireia, no? amb les seves, amb la mateixa línia, agrair les explicacions d'ahir a la Junta de Portaveus per part de l'alcaldessa, i per simplificar una mica, va haver una simplificació de quina va ser l'explicació i com amb quin procés ens trobàvem. Nosaltres volem agrair aquestes explicacions. Nosaltres vam refermar la setmana passada, quan algun mitjà de comunicació ens ho va dir, refermar la unitat d'acció respecte a la preservació de la Torre Negra, amb això cap novetat. Jo crec que tots hem d'empènyer al mateix costat. Segurament Ciutadans, com que no ha format part fins ara del consistori, havia quedat exclòs d'aquesta unitat d'acció, amb el qual ens agradaria a nosaltres que també s'hi sumessin. Bueno, no ho sé, a vegades poses en dubte les qüestions,
no.
Les qüestions dels drets particulars sobre els drets generals, i per tant demanar que també s'assumin en aquesta unitat d'acció. Sí que és cert que hi ha molts contenciosos entremig, i possiblement estiguem tirant pilotes endavant, no? Però qui dia passa any empeny en aquest sentit és bo. Cada dia que passi sense que hi hagi una passa perquè es pugui urbanitzar, doncs molt millor. Clar, podríem analitzar per què hem arribat en aquest punt, i segurament les coses van fer malament en el moment del creixement de la ciutat, cap als anys 2000, començaments dels 2000, el 2003, quan es va firmar el pacte de creixement, possiblement ha hagut d'afrontar aquest fet i compensar en els propietaris en aquell moment, tal com es van compensar altres propietaris en altres zones o en els altres indrets. En aquell moment el valor era un, ara el valor podria ser superior. Tampoc es van realitzar els plans d'actuació urbanística que per llei tenien dret als propietaris. I també és a dir, podíem analitzar en el moment per què hem arribat en aquest moment. Però jo crec que tot això està bé, però el que hauríem de fer és mirar en el futur, què hem de fer, unitat d'acció, tirar endavant. La pròpia justícia ens ha dit que allò no forma part d'un paisatge natural perquè pugui ser inclòs dintre del Parc Natural de Collserola, el qual em sembla aberrant, també, i estic d'acord amb el Dimitri. També els jutges possiblement, no ho sé si haurien de sortir dels despatxos, però s'haurien de fer una visió de quin és l'interès general, i en aquest cas, clar, també va tirar enrere la protecció com a parc natural de Collserola. Hi ha una zona que és parc agrària, evidentment hi ha uns drets d'uns propietaris, però jo crec que hem de tirar endavant per preservar i que Torre Negra no s'organitzi.
Partit Popular, i tancarem aquesta ronda.
És un tema molt, molt complicat aquest, I moltes vegades el parlem així lleugerament. Ara el Pere ha anat una mica a la qüestió nuclear, no, del tema, que és si ha de passar per sobre l'interès general, que el que s'entengui avui per interès general, avui, perquè no és el que s'entenia en l'any 80, i el que s'entén per interès particular. Aquí hi ha uns propietaris. Jo no us centraria només en Josel, en Núñez i Navarro, perquè Núñez i Navarro és un, però tenim uns quants més.
Principal.
I que no és que hagin de vindre de fora per veure Torre Negra, perquè hi viuen allà. No, més que ells, no ho coneix ningú, allò. Llavors, dic jo que tindran alguna cosa a dir, aquesta gent també. I per tant, s'ha de tractar amb molt de... Bueno, s'ha de tractar quirúrgicament, perquè no podem passar per elegant interès general per sobre dels drets de persones que hi viuen allà i que són propietaris des de fa molt temps, abans que això estigués declarat urbanísticament, com està declarat avui, que és sòl no urbanitzable. Vale? Molt abans, programat, perdó, sí, molt abans. Llavors, aquesta gent, en el seu moment i durant molts anys, tenien uns drets. I si això es canvia, que l'Ajuntament tindrà o no, això ja es veurà legalment, la potestat de canviar-lo, bueno, ho pot canviar, però preservant aquests drets. O sigui, si aquesta gent ja no podran fer el que volien fer, pues se'ls ha d'indemnitzar, o se'ls ha de donar algun tipus de contrapartida. No pot ser això de que algú que tingui uns drets, pues, de repente ja no els té i ja està, fora. Ja no els té, te fastidies. Això no pot ser. S'ha de fer pues, una contrapartida a la gent que perd un dret, no? Això no vol dir que no s'hagi de preservar, evidentment, l'interès general, i Torre Negra és una finca molt gran i amb molt, amb, bueno, amb molt de bosc i amb un valor natural doncs, molt important, no? Però jo crec que tampoc és incompatible preservar Torre Negra, l'espai en general, i arribar a algun tipus d'acord amb els propietaris. Jo crec que no és incompatible. Jo crec que hi ha una... Hi ha un punt d'equilibri que es pot trobar perquè aquest contenciós s'acabi ja d'una vegada. Perquè si no el que estem fent és posar parxes i fer la bola de neu més gran. És a dir, ara la intenció de l'equip de govern és, com ha tingut una sentència en contra, doncs farà un nou pla... Sí, una tercera modificació del pla general metropolità i
sense l'informe aquest.
Sí, però clar, això és posar un parche, no és, o sigui, és a dir, ens acaben de dir que l'anterior no és vàlid i ara el que fem és fer un de nou igual amb el mateix problema, no? Ja estem creant un
aquest informe que és on s'agafa la sentència per dir, no?
No, però igualment, hi ha altres coses a les que els demandants també demanen que no està ben fet i tal, no sé què. I per tant, possiblement o presumiblement al final arribarem a una sentència de les mateixes característiques que treu la raó a l'Ajuntament. Clar, el que deia el Pere, estic totalment d'acord. En algun moment no s'han fet bé les coses, o en diversos moments no s'han fet bé les coses des del punt de vista urbanístic, de la gestió urbanística, com perquè avui tinguem aquest problema que en aquell moment podia ser pues, d'un valor de 10 i avui és d'un valor de 100. Clar, això...
Esquerra Republicana m'havia donat un torn, després Ciutadans, sí. Tots tindran un altre torn.
Sí, realment És veritat que és un tema complex, a banda de tot el que parlàvem de si ha de prioritzar els drets individuals o l'interès en general, perquè això, diguéssim, que en general doncs, sempre s'ha de tenir en compte i ho anem solventant, no? Però que estem parlant d'un problema que és gran perquè ve de molt lluny i perquè, el que deia abans, no? Sembla que avancem en un tema i després una sentència doncs, deixa de donar-nos la raó i llavors tornem a dues passes endarrere, amb la qual llavors tornem a tenir la sensació que no ens en acabarem de sortir. Exacte. Hi ha hagut molts moments en què semblava que ja ho teníem i no ho teníem. I llavors sí que és veritat que aquí ha d'haver-hi una responsabilitat. El cert és que estem vivint en una ciutat que tenim una llista brutal de contenciosos oberts en molts àmbits i per molts temes diferents. I això és d'aquelles coses en què a vegades et planteges si la ciutadania n'és conscient, perquè quan tens tants contenciosos oberts vol dir dues coses. Una, pot ser que els perdis i que per tant les condemnes i les indemnitzacions siguin absolutament difícils d'assumir per l'Ajuntament, i l'altra, que tenim una de despeses amb costes i amb advocats, brutal, però això és brutal. I des de l'oposició hem demanat en algun moment, i jo fa dies que penso que hem de seure i fer un Excel, allò ben fet, i dir tots els contenciosos que tenim oberts, què hem perdut, què tenim obert encara, què hem gastat amb advocats, quines possibilitats tenim de costes, i que per tant això és que és molts diners, i la ciutadania jo crec que no hauria d'estar informada perquè això són aquelles coses importants. Simplement, i acabo, només dir que, clar, tot això que ha passat és fruit d'aquesta política de l'especulació urbanística que en aquest país ha funcionat durant tants anys. Dic que ha funcionat, però soc molt optimista, em temo que encara funciona. No sé si estem tots igual de motivats perquè aquesta especulació urbanística, és a dir, fer del sòl i després també de conseqüència de l'habitatge una especulació i un valor econòmic en lloc de donar-li un valor social en l'habitatge i un valor mediambiental en el sòl, i que evidentment ens demostra que han fet les coses molt malament i que ja les hem fet malament, doncs espero que a partir d'ara doncs aquesta mentalitat la canviem i que no val tot.
Sí, no sé si en mi primera intervenció m'he explicat mal, tal vez sí, lo digo más que nada por la alusión que me ha hecho Pera. Nosotros siempre estamos a favor de la unidad de acción, a favor de preservar Torre Negra, y yo digamos especialmente, o tengo una especial sensibilidad medioambiental. Pero no quiero que los oyentes que nos están escuchando se equivoquen a la hora de señalar al culpable. Los culpables no son los jueces, es que no son los jueces. O sea, ¿quiénes promulgan las leyes o quiénes hacen las leyes o las desarrollan? Las hacen los políticos, los jueces en todo caso o las interpretan o las ejecutan. O sea, ellos no son los responsables. Y en este caso a mí me duele especialmente, digamos, que hay unos particulares que tengan unos derechos adquiridos. Bueno, vamos a ver cuáles son esos derechos y que seguramente al final como ciudad espero que no salgamos perdiendo, pero los culpables no son los jueces, porque ellos no han hecho las leyes, ellos no las hacen los políticos. Y en su momento, digamos, pues...
Así se interpreta.
Bueno, se pueden interpretar, pero en este caso yo creo que no hay una mala fe de interpretarla a favor de unos determinados particulares. Bueno, pero tenemos que confiar en ellos. Yo creo que tenemos que confiar en la justicia. Y en este caso, normalmente, cuando vosotros, lo digo hablando, digamos, de los partidos que sois claramente de izquierdas, a veces, digamos, decís que hay, digamos, como un rodillo pasar por encima, digamos, de lo que digan las leyes o lo que digan los tribunales. Y esto es peligroso. Normalmente, cuando esto pasa en algún país, las consecuencias, al final, suelen ser, digamos, que desarrollan el resto de derechos de los ciudadanos.
Dimitri de Franca, había llamado a tu turno.
Sí, comentando un poco, a ver, las leyes no son una vaca sagrada. Las leyes son normas que vamos viviendo, viviendo y cambiando continuamente.
Deberían serlo.
Disculpa, pero Álvaro, ustedes hicieron una reforma constitucional para cambiar la ley de estabilidad presupuestaria. Mi crítica comenzó porque los jueces no estaban cumpliendo la ley de estabilidad presupuestaria, porque están haciendo sentencias sin siempre hay una tendencia de favorecer a los particulares en retroceso de las administraciones. Entonces, cuando se hace este tipo de cosas, estás perjudicando a la administración pública, estás perjudicando a las arcas de la administración pública. Yo hasta ahora no he visto ninguna sentencia, no he visto ningún auto de juez que digan que nombren la ley de estabilidad presupuestaria hecha por un cambio constitucional. O sea, ustedes, el PP y el PSOE cambiaron la constitución. Eso quiere decir que ustedes mismos no consideran que la vaca es sagrada, ¿no? Entonces, bueno, sí. De venir a ver la realidad, sí, hay jueces que pueden hacer peritajes muy fuertes y hay jueces que hacen todo desde la oficina y nunca ven más que un papel. Sí,
eso lo hacen peritos, no lo hacen jueces.
Por eso.
No,
estoy hablando del peritaje, del informe del peritaje. Tenemos que recordar también, porque aquí estamos hablando de los derechos de Núñez y Navarro, pero Núñez y Navarro también tuvo derecho se sintió en un momento con derecho a evadir Hacienda y hacer una trama en Hacienda para evadir, por lo cual los tribunales lo sentenciaron de 6 a 2 años y él escaqueó la sentencia, la rebajó de 2 años y ahora está libre. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una persona condenada, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. No es lo mismo que me diga doña Virgilia, que tiene un puesto en el mercado, que tiene sus derechos particulares y que hay que preservárselos, que un tipo que ha estado en una trama corrupta.
Sí, un momentet. Més tros de paraula, havia demanat el PSC, Iniciativa i després el Partit Popular. Tot tenen estona, vull dir que... Senyor Soler.
Jo vull rebatre una mica, perquè parlem de lleis, no? I dius, les lleis, mentre estan vigents, s'han de complir, i si no, es canvien. El planejament, tres quarts del mateix. S'ha de complir mentre està vigent, i si no, es canvia. I això és el que ha intentat el nostre govern de la ciutat, intentar canviar el planejament per adequar a l'interès general, vale? I en eso estamos, que es diria.
Vale?
Clar, exacte. Per tant, recórrer. Llavors, les lleis són interpretables, perquè si no, tots dictaminarien el mateix, no? El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya diria el mateix que el Suprem. Llavors no faria falta recórrer. Si es recórrer és perquè s'interpreti d'altres maneres o hi ha noves qüestions que puguin fer de la interpretació. Abans l'Àlvaro deia una altra cosa, que deia, diu, hi ha uns drets dels propietaris que s'han de preservar i que no es poden canviar de la nit al dia. Doncs sí que es poden canviar aquests drets de la nit al dia. De la mateixa manera que es va fer, de la mateixa manera que es va fer al revés. Quan es van legalitzar totes les cases de la Floresta, aquesta gent no tenia drets i de la nit al dia va passar a tenir drets. Doncs la gent que té drets pot passar... Bueno, disposició de l'Ajuntament no, una disposició d'una modificació del Pla General Metropolità que en aquell
moment...
Doncs voluntària... Álvaro, deixa'm acabar l'argument. Una acció voluntària de l'Ajuntament que diu allà on vosaltres no teníeu drets, ara us els dono, i legítimament està dient per l'interès general allà on hi ha uns drets, ara se'ls treu. Com ens podem omplir de raó i de legalitat? Modificant, o a través de l'instrument urbanístic, que és la modificació del Pla General Metropolità, perquè és el que està vigent, o bé seguir posant plates per allargar al màxim, per preservar aquesta pastilla, fins que hi hagi una modificació específica absoluta del Pla General Metropolità a través d'un altre instrument urbanístic, que és el Pla d'Ordenació Urbanística Metropolitana, que ha d'arribar en els propers 10 anys. Per tant, ho trobo lícit, legítim, i a més ho trobo viable que es faci d'aquesta manera. I no podem, i està bé que es diguin, no, és que els propietaris tenen drets, vale, però tu t'hauràs de dir, a quin barco estàs? O amb el vaixell dels propietaris, o amb el vaixell de l'interès general i del consistori.
Iniciativa després del Partit Popular.
Bueno, és que m'ha aixafat una mica el que volia dir, però ja me va bé, també.
Saltem, torn.
No, o sigui, si m'interromps i a sobre t'estàs 10 minuts,
Malgrat.
Jo també parlo, Álvaro. I crec que podem assenyalar, perquè deia abans també, o reflexionar sobre els errors del procés de preservació que hem tingut en Torrenegre, no? Que segurament no ho hem fet bé, etc. Però també hem d'assenyalar, i ho estava dient ara el Pere, el que diem això dels drets adquirits i la necessitat dels propietaris de dir, bueno, com esto es mío, i faig ja amb ell el que vull, no? Jo crec, no crec que ens haguem de saltar la llei, però podem estar en contra de la llei, i jo crec que també hem de parlar, posats a assenyalar, doncs podem parlar de la llei del sòl i podem parlar d'instruments legals que ens han portat també a la situació en què estem. Jo crec que el que hem de fer és buscar la manera de fer que la llei s'adapti o buscar la manera de garantir l'interès general en les qüestions en les que fem. I si el dret dels propietaris és poder especular amb el patrimoni de tots i poder fer d'allò una... bueno, poder construir o poder fer especulació i negoci amb el que considerem que és bé comú, doncs hem de buscar la manera que ho hagin de poder deixar de fer.
Partit Popular?
Jo crec que confonem conceptes, perquè en aquest cas, deia el Pere, també se'ls dona uns drets a les persones que no en tenien, perquè estaven urbanísticament de forma no legal, per exemple, a alguns llocs de Sant Cugat, a la Floresta o les Planes, i altres, se'ls ha donat. Sí, però era això és una potestat que té l'Ajuntament de regularitzar tota una zona que en el seu moment es va crear de forma irregular, també, per part dels propietaris.
No és l'Ajuntament ho demana.
Ja.
És la Generalitat qui ho torna.
Sí, l'administració. Vale? L'administració arriba un dia que diu, bueno, això ho hem d'arreglar i ho arreglem urbanísticament. Vale? Sigui l'Ajuntament, sigui la Generalitat, o les dues, no? I ho fan a través dels mecanismes que la llei els hi ofereix en aquell moment, en cada moment, no? Bueno, en aquest cas, doncs, s'ha pogut fer i tal, i encara queden zones, com la colònia Oller, que a vegades ha tingut problemes, també a la zona de Can Treball hi ha una part que també no és legal, ja està allà pendent de que algú, algun dia, el regidor d'Urbanisme de Torn, doncs, ho arregli, no?
Ho sabe, no?
O ESADE, també, per exemple. Sí, sí, senyor, sí, senyor. Que es donen les llicències a vegades d'una forma una mica a la ligera, eh? Però, bueno, la qüestió és que aquesta qüestió de que l'Ajuntament tingui la potestat de donar drets als propietaris, perquè quan no els tenien, l'Ajuntament o l'administració en general, pues, vale, és potestat, però no és una obligació que té l'Ajuntament de fer perquè els altres tenen dret a rebre-ho. No, és al revés. Ho dic per aclarar, i que no respecta tot el tema de la llei, doncs, pot crear molta inseguretat jurídica, perquè si tu vas a l'Ajuntament i demanes un certificat d'aprofitament urbanístic d'una cosa que vols comprar, per exemple, tu vols comprar una peça de terreny d'algun lloc d'aquí de Sant Cugat, a la Floresta, a Can Barat, on vulguis, i per estar segur del que pots fer allà, vas a l'Ajuntament i et donen un certificat d'aprofitament urbanístic, i tu saps amb allò el que pots fer i el que no pots fer, i ja està. Crea inseguretat jurídica si tu tens un certificat i després no et deixen fer el que diu el certificat. Jo crec, i si no, pues que et toquin un certificat que digui que no, i llavors ja no ho compres, i punto.
Mira,
sí. Acabo.
Sí, sí.
Acabo amb el que deia el Dimitri de la llei d'estabilitat pressupostària, que els jutges no l'apliquen. Jo crec que la llei d'estabilitat pressupostària l'han d'aplicar els ajuntaments, l'administració, que és a qui està dirigida aquesta llei d'estabilitat pressupostària. Si l'Ajuntament, el jutge, el que fa és dir, aquest senyor tenia uns drets, i com ara no els ha perdut, doncs ja no ho pot fer, o sí que ho pot fer, o s'ha de tirar cap enrere tot el que s'ha fet, o se li ha d'indemnitzar amb una quantitat que sigui acorde amb el dret que tenia. I ja està. Però no, però no ha de mirar si l'Ajuntament és pressupostàriament capaç de pagar aquella indemnització. Això és l'Ajuntament qui s'ha de tenir aquestes lleis. A part que aquestes lleis es fan després. O sigui, dels drets que són de l'any 80 aquí, és que, clar.
Mireia Ingla, i després m'agradaria fer una pregunta,
Sí, no, ja està. Només dic que, de fet, quan es van adquirir aquests terrenys, no era per poder edificar directament, tampoc. Quan tu deies, parlaven d'aquelles, tots els habitatges que s'han fet, que s'han legalitzat, o sigui, es van fer en una situació alegal i després s'han legalitzat, que també respon a un tema de donar suport a una sèrie de ciutadans que tenen allà un habitatge i que tenen tot el dret a que allò sigui legal, a banda de digne i a banda de tenir urbanitzat i tenir clavegram i tenir tot, perquè això ja és un tema, em sembla a mi, de drets fonamentals, però que tampoc és... En el cas de la Torre Negra no van tenir un certificat on els deia que podien urbanitzar com si fos un lloc normal i corrent. Allò estava previst, allò necessitaven un pau per desenvolupar-ho i tal, i per tant necessitaven ja la intervenció de l'Ajuntament que ho autoritzés. Vull dir que no va ben bé així. Aviam, que és un tema molt complex, però si el tema ja ha mirat, tecnicis, bueno, són capes, però la primera part era aquesta, és a dir, quan aquesta gent van tenir aquell terreny, adquirir-lo, els va, el van heredar o no sé com va anar, doncs allò no era un terreny per fer-te una casa normal i corrent, com si ara tu vas a Mirasol i compres una parcel·la. No, allò ja era una zona que era urbanitzable no programat i precisament necessitaven tot el desenvolupament després del pla general a través dels paus i tota la història perquè ho poguessin fer. Per tant, la intervenció aquí de l'Ajuntament també en aquest cas es necessitava per donar l'autorització, diguéssim, final. I és en aquest moment en què, per la pressió de la ciutadania, és en aquest moment en què l'Ajuntament frena, diguéssim, i diu, no et dono el permís per fer-ho perquè aquesta zona, aquest terreny no és edificable de forma directa perquè ens entengui la gent, eh? Sí, sí. Sinó que necessites entremig una actuació que com a Ajuntament no el fem perquè gràcies a la pressió de la ciutadania, en aquest moment del Muntanyenc, de totes les entitats que van fer tota aquesta plataforma ciutadana, exacte, doncs van dir, doncs l'Ajuntament va dir, vale, doncs no et dono l'autorització. És a dir, que això anava així. Vull, tampoc ara no fem mal veure que tu vas a comprar-te un terreny, demanes un certificat, que ja pots fer una casa normal i corrent, i l'endemà et diuen, ah, mira, ara no. No, i ara a sobre ens ho quedem nosaltres i no li paguem un duro, això no va així. No, però expliquem-ho bé perquè si no, clar, llavors la ciutadania pot dir, oh, clar, els propietaris pobres, no, és que no va així, no van així, no era, això no era comparable a quan tu adquireixes una part d'un terreny, una parcel·la o el que sigui, i ja és urbanitzable d'entrada i per tant quan ho compres ho saps perfectament. Ho dic perquè tot és molt complex, però l'actuació de l'Ajuntament és en el moment en què l'Ajuntament havia d'actuar perquè ells poguessin construir, quan l'Ajuntament agafa, posa el fre de mà gràcies a aquesta pressió i diu a partir d'aquí no deixes continuar. Jo crec que és substancialment diferent. Bueno, en alguns casos
continua, però com a l'altre costat del rebassat.
El que volia preguntar, des de deixant al marge les qüestions més jurídiques que en saben vostès més, tenint en compte que aquests valors mediambientals els diversos jutges els han anat tombant, que ha quedat fora el parc de Collserola, ens podríem trobar un moment en què s'hagués de compensar aquests propietaris? A quina quantitat podria arribar aquesta... No, ho dic perquè, clar, s'han dit xifres, fora de micro, no, i no les diré aquí per una qüestió de responsabilitat, però vaja, ens podríem trobar amb una quantitat que no podria assumir l'Ajuntament.
En els inicis...
Perquè...
En els de la mateixa manera... Es que entre 4 i 5 milions d'euros. Als inicis.
No, jo dic ara,
no?
Sí.
No, jo dic que ara, 2017, 18 de maig, sí. Vull dir que això podria allargar-se més. No
sé. Un drama seria per aquesta ciutat, les coses tot, com són.
Però si no té els valors mediambientals i se'ls hi denega la construcció, ells poden dir que en altres llocs de Sant Cugat, on no hi ha aquests valors mediambientals, a tocar del parc de Collserola, s'ha construït.
Amb això es basen.
Hi ha un greuge comparatiu respecte a altres veïns.
És
jo penso ara a la Rabassada, quan un agafa la Rabassada per anar a Barcelona...
La Costa del Golf.
Sí, la Costa del Golf. Allà s'ha construït... perquè ens situem. No, perquè ens situï.
Això és el que dèiem a l'inici, que es va fer malament des de l'inici.
Però els partits polítics van anar donant-hi suport.
A què?
Aquest és un pulpament urbanístic de la ciutat.
Sí, el creixement de la ciutat.
Tots els partits polítics.
El creixement de la ciutat.
Tots potser no.
Jo seguia el tema, vull dir, me'n recordo.
Es donava el cas de que el creixement de la ciutat, a veure si ens entenem també, el creixement de la ciutat es projectava mirant cap a Rubí, Vullpalleres i Can Mates. Es baixava el sostre edificat, per tant, el nombre de persones que podien arribar a viure es limitava fins a 100.000 i es preservava Torre Negra amb els instruments que hi havia en aquell moment. I això és amb el que vam estar d'acord. perquè a més en aquell moment ja quan es va fer la reparcel·lació ja es va començar amb tots els temes dels tribunals. Abans m'agrada fer una precisió, dius com han adquirit aquells terrenys, no? Els petits propietaris per herència i tal, no, però és que Núñez de Navarro va comprar una pastilla molt important i ara no recordo, i ho hauria de mirar i no em voldria equivocar, si va ser anterior a l'establiment del PGM o va ser a posterior del PGM. I això és molt, molt important.
Quan va veure que podia fer negoci.
Quan va veure que podia especular i podia fer un barri sencer, no oblidem, un barri sencer molt més gran que el que hi ha actualment a Torreblanca. Més habitatges i més persones vivint que a Torreblanca.
Sí, hi haurà un pelotazo.
Dimitri de Fanca volia afegir una cosa i els hi preguntaré per una altra qüestió de qualitat.
Bueno, cuando hablaba también de un poco... Volviendo a lo que decía Álvaro, el certificado de aprovechamiento es como un certificado de propiedad. Actualmente hay...
¿No es propiedad?
No, es como un certificado de
usos,
propiedad.
De usos del suelo.
Que estoy diciendo que es como un certificado del registro de la propiedad que da una cierta garantía al que lo tiene. Sí. Y este certificado tú también lo tienes que ir actualizando, porque yo puedo ir con un certificado del año 85 diciendo que la
propiedad... tiene una validez.
Claro, entonces tiene un tiempo. Entonces, cuando tú tienes este tipo de documentos, es importante irlo respaldando, irlo validando. Y la cuestión en Torre Negra, me parece que por lo que decía Mireya, es un dato que yo no sabía, que nunca había sido verdaderamente una urbanizable. No. Entonces, sí. Por ejemplo...
Urbanizable no programado.
Urbanizable no programado.
Necesitas aquel pas que dèiem després,
Pero,
¿no?
Por ejemplo, estos son el tipo de cosas en las que los jueces tienen que hacérselo mirar cuando hacen un fallo a favor de las personas como Núñez y Navarro. Estamos hablando de especulación. Es que no nos olvidemos de eso. Aquí hay un caso muy fuerte de especulación. Entonces, cuando ya sabemos que se viene con esa intención, tenemos que protegernos, tenemos que proteger a la ciudad de no volver a repetir los mismos vicios que se repitió durante la época de la especulación, para no caer en los mismos errores y después sufrir las mismas consecuencias. Entonces nosotros como políticos a veces tenemos que mirar un poco más allá de la interpretación de la ley y exigirle socialmente a los otros políticos, exigirle a los jueces que ¿cómo se llama? Que protejan a la ciudadanía.
Tenemos unos cuantos barrios nuevos en San Cugat. Es decir, si vamos a ver si lo que se ha hecho con suelos es especular.
Sí, pero no era la falda de Collserola, ¿eh? No era la falda de Collserola, ¿eh?
Ella ara està referint al tema de l'especulació. Bueno, sí. Això, me'n refereixo jo al tema de l'especulació, que sí.
Hi ha una part que té raó. Quan parlem d'especulació i sobretot amb habitatge, doncs sabem el que vol dir això, eh? Vol dir que per damunt de tots els interessos d'uns quants...
Fixa't a Vuit Palleres com tenim el barri, amb solars tot allà, perquè es va desenvolupar de cop tot una àrea grandíssima de terreny, que era... Vuit Palleres,
cada cop hi ha
menys, ara sí, clar, no però quants anys han passat?
Sí, sí,
la pregunta
no,
és lícito o és il·lícito especular? És lícito o és il·lícito?
Depèn d'en què, no?
Bueno, claro.
O quan es considera que especula, perquè una persona que compra ciutadans... uns terrenys i vol construir i obtenir un benefici, quan es considera que està especulant i quan no?
L'Ajuntament també lo hace.
No, és la pregunta, quin és el límit per
determinar? El problema és, o sigui, la meva pregunta no és si això és especular o no és especular, ho és. El que és això, és si és lícit o no és lícit. Jo crec que en el moment en què ho estàs fent en prejudici dels drets de la majoria, llavors no és lícit.
Además que
pero esto, perdona, Anita, esto es cuando a mí me recuerdo un poco, lo digo para enfocar el tema, como cuando, no sé, yo no he estudiado Derecho, pero me parece que los primeros cursos de Derecho, casi el primer día, te dicen que alguien que por un acto fue condenado a 10 años, luego cuando está en la cárcel, digamos, por el mismo acto no puede ser condenado a 20 años, ¿no? Porque no, esto, digamos, no, sería evidente...
Eso es seguridad jurídica.
Totalmente, digamos, pues esto podríamos hacer, hasta cierto punto podríamos hacer un símil,
Escolti, volia parlar amb vostès d'un altre tema. Llàstima que no hi sigui Convergència de l'equip de govern, perquè l'oposició en bloc presentarà una moció al proper ple per demanar la creació d'una comissió especial sobre la modificació del PGM Vall d'Oreig i altres zones del municipi. El text que presenten insta el govern local a suspendre les actuacions i el planejament derivats d'aquesta modificació fins que s'abordi el cas de la comissió, Hem de recordar que l'equip de govern ja havia anunciat que portaria la creació d'aquesta comissió al ple arran d'aquest recurs contenciós administratiu per presumptes irregularitats que diverses entitats i partits van anunciar. Els pregunto, què té de diferent aquesta comissió que vostès presenten o que volen crear a través d'aquesta moció amb la que presenta l'equip de govern, vaja.
Els objectius,
sí,
diria.
Tenen 5 minuts de barra lliure, bàsicament, perquè no és l'equip de govern, però vaja. Jo tinc els
Diríem el mateix amb l'equip de govern davant,
però
tenint
en compte,
ja ho hem dit,
no, però no es poden defensar.
No, només faltaria.
Si jo portava l'equip de govern, vostès per què més porten?
No, perdoni, l'equip de govern
no portava. No, doncs expliqui.
Diguem al revés, si jo portava amb nosaltres, per què va presentar l'equip de govern?
Que tu, Pep, que tens molta informació.
No, tinc molta. Ja... No, però si faig la pregunta amb,
aquesta,
amb tot el que
sobtava. Vam anunciar prèviament l'oposició, vam anunciar que faríem aquesta moció i que faríem aquesta petició en el ple i després l'equip de govern va presentar molt legítimament, molt lliurement.
A la roda de premsa que es va presentar el contenciós administratiu?
Sí.
No, ja perquè ho vam estar revisant.
I ja es va dir que hi havia la intenció de fer una moció.
Sí.
Però no estava clar. No es va
explicar. No, està absolutament clar.
De totes maneres, no és la primera vegada que hi ha dues mocions que demanen més o menys el mateix, així a priori, i que després en el ple fem un matxembrat de les mocions i quedem una. Però és que aquí l'important, és molt important la creació de la comissió, que té l'objectiu de la moció, però a partir d'aquí l'important serà tota la feina que es farà en la comissió per treure les conclusions corresponents i poder decidir doncs, tot això que anuncia el títol de la moció, les revisions, suspensions...
No crec que ells l'haguessin presentat, si nosaltres no tinguéssim l'intenció, i ells ho sabien. Sabent-ho
és que pasa algo parecido con el caso llamado caso Teico.
Si posen bé, i ja està bé que s'hi posin bé. Però
de fet, allò és l'expressió aquella de quan va veure les orelles del llop, no?
Vull dir,
doncs això ho va fer, el que passa que va presentar...
El senyor Calvet és molt hàbil i molt ràpid.
Ell va presentar una moció amb una comissió més descafeinada del que nosaltres presentàvem conjuntament. Jo abans parlava de Torrenera, parlava de la unitat d'acció. Aquí tens sobre la taula una altra qüestió que és unitat d'acció.
Unitat d'acció. De govern també, no? Si vol fer la comissió.
O una acció majoritària.
Ells també.
De fet.
También todos estos movimientos vienen porque se les pide una serie de documentaciones al gobierno y no las pasan. Entonces, desde cuando se piden una serie de documentaciones y no te las pasan y prácticamente te obligan a ir por otras vías,
m'està dient que se'ls donen la documentació retiraran el recurs?
Vostès
han presentat el recurs contenciós administratiu només per obtenir la informació? Pregunto, perquè s'ha entès ara.
El contenciós administratiu s'ha presentat perquè hi ha un dubte legítim.
Perquè no tenen la informació.
No, hi ha un dubte legítim. No, amb la informació que teníem...
En falta.
Com?
En falta d'informació per vostès.
Evidentment en falta.
No, és que he interpretat que si els hi passessin la informació retirarien el recurs.
Tenim clar que hi ha elements que no s'han fet bé. Hi ha elements que hi ha... És que no em surt la paraula.
Sí. Doctor, és a dir, nosaltres vam presentar...
Això, hi ha dubtes raonables i ens fa denunciar.
Una prèvia només. El recurs contenciós administratiu, el procediment és que prèviament fas l'anunci de la interposició del recurs, llavors automàticament se't dona tota la documentació per part de l'administració. El jutge, quan admet la interposició del recurs, diu a l'administració que passi tota la informació al demandant per poder després fer la demanda. I per això a vegades... nosaltres no estem a la presentació, però vull dir que a vegades la interposició sempre implica que et donguin tota la documentació, precisament el pas aquest és inicial per una protecció davant de les administracions que no puguin retenir informació.
Sergio Lázquez, breu.
Sí, només dir-ho que és efectivament com ho diu la Mireia, i en tot cas doncs, no ho sé, nosaltres no hi érem al contenciós, encara que el reconsalven totalment, i després com hi havia diversos, no només partits polítics, sinó hi ha associacions que estaven darrere, doncs imagino que ells seran els que s'hauran de pronunciar, però vaja, vull dir, i aquí Pep, sí que nosaltres vam ser els primers que vam dir que faríem una moció, i en aquesta moció la vam presentar primer i vam dir que volíem una comissió. Després diguem-ne Convergència s'ha sumat i crec que aquí ha posat tot el seu esforç a nivell mediàtic en fer veure una mica que era ells els que volien o els que la proposaven, però érem nosaltres els que ho vàrem dir.
Pere Soler, per no trencar la tradició perquè tanqui la tertúlia.
Va. De fet, el contenciós no s'hagués presentat si haguéssim tingut una mà esquerra, si no només ens haguessin donat la informació, sinó que ens haguessin posat a l'abast elements per poder modificar el que van plantejar en el seu moment en majoria absoluta. En aquests moments hi ha dues modificacions ja del que ells van tancar, que és Can Cabassa i la centralitat de l'estació. Sí. Per tant, ja hem aconseguit coses amb el contenciós.
Que ho frenin.
Que ho frenin, en aquest sentit. Ara, si ells haguessin ofert una revisió d'ofici, el contenciós no hagués arribat en el seu moment. Aquí hi havia dues línies d'actuació, una el contenciós i l'altra la política, que van en paral·lel i que van a cavall a aconseguir una revisió de tot el, de tota la reparcel·lació i de tot el moment.
Hem de marxar, Dimitri de Franc, Sergio Blázquez, Mireia Ingla, Ramon Gutiérrez, Pere Soler i Álvaro Benejam, moltíssimes gràcies i fins dimecres que ve.
Gràcies.
Molt bé. Gràcies.
Adéu, bon dia.
El gall del monestir.